Ondas Radio.
IB3 Radio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Radio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
Dels Valldemossa a Loquillo, passant per estrelles com Julio Iglesias o Rocío Jurado. Estils musicals que parlen de diferents èpoques, totes elles viscudes des d'un escenari gairebé tan antic com allò que va ser anomenat la indústria del turista. Fa més de mig segle que els germans Seguí innovaren amb una oferta complementària que ben aviat seria copiada, com qualsevol idea d'èxit: la barbacoa animada amb música. L'ambient d'una possessió típica mallorquina amb 5 segles d'història i unes gotes de folklore de la terra varen fer la màgia perquè Son Amà arrencàs una trajectòria d'èxit. L'evolució dugué al replantejament dels espais i la creació d'una sala per en restaurant espectacle amb cabuda per 2.000 persones a taula. En les millors èpoques, Son Amà arribà a tenir 300 empleats i 500.000 de clients anuals. Es diu aviat, però els canvis de model i els cicles econòmics varen dir a la seua i ara es reinventa una vegada més. Actualment, la propietat majoritària està en mans britàniques, rep fins a 200.000 clients, té 150 empleats, molts d'ells de llarga trajectòria a l'empresa, i factura uns 3 milions d'euros anuals, oferint 4.500 metres quadrats d'espai útil. L'objectiu actual és actualitzar-se i potenciar una nova oferta. Això sí, sense deixar de banda els espectacles renovats que tants de milers de persones continuen veient cada temporada.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. El sumari.
Els comptes clars d'avui ens acompanyen Andreu Guasp i Mari Martínez, que són respectivament director financer i directora d'operacions de Son Amà. Benvinguts en el programa, bon vespre, gràcies per ser nosaltres. Contarem un poquet de història i també projectes d'aquest emblemàtic espai de la illa mallorquina. I a més, ens duen una de les seves estrelles de l'espectacle, una veu i rostre ben coneguts per l'audiència televisiva. És Rosa de Lima.
Hola, Rosa. M'ha encantat aquesta presentació, tornaré a veure vos. Gràcies.
Te rebrem amb tota alegria. Parlarem amb altres d'aquí un momentet, però tenim, com és habitual, més continguts en el programa d'avui. Cas positiu des del punt de vista comercial: la personalització de l'oferta. Ens ho contarà d'aquí a una estona. Més consells i informació avui amb el Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de Balears. En concret, tindrem detalls sobre la convocatòria i celebració de les juntes de propietaris. I en l'àmbit macroeconòmic, en Jota comparteix amb nosaltres el temor a que Espanya es pugui contagiar de sant refredat japonès. L'escoltam.
La píndola d'en Jota.
El economista José Carlos Díaz ha publicado un artículo en El País que titula Europa se enfría. Díaz afirma que la Unión Europea se está japonizando, aunque, dice, los líderes europeos intentan hacernos creer que todo va bien. Japón ha entrado nuevamente en recesión, no logra salir del relativo marasmo económico en el que desde hace una década se halla inmerso. Pero si la recesión vuelve a la zona euro, si el frenazo de los países emergentes lastra, como parece, la recuperación europea, España puede vérselas con una situación potencialmente tan delicada como la que se ha tenido que afrontar en los últimos años. José Carlos Díaz señala que el BCE ha identificado el problema y que ya se habla de bajar más los tipos, situándolos en terreno negativo, y ampliar la compra de deuda hasta el 2017. Europa se japoniza, pero según Díaz, los dirigentes europeos insisten en convencernos de que las cosas van bien, de que la política económica es un éxito. Pero Díaz concluye que en Grecia el gobierno cayó, en Portugal está cayendo, ya ha caído, y en España es probable que caiga.
A IB3 Radio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
Es que Calcula en més de 10 milions els espectadors que han vist algun dels shows de Sonamà, ubicat en el terme mallorquí de Bunyola. Amb 52 anys de trajectòria, aquest emblemàtic negoci és comandat actualment, com dèiem abans, per el matrimoni britànic, Whitaker, tot i que a la gestió manté a persones coneixedores del seu funcionament després d'anys de fer-hi feina. N'Andreu Guas, per exemple, és el seu director financer, però començar des de ben jove, no és així, Andreu?
Efectivament, jo hi va començar l'any 99 quan només tenia 16 anys, va començar de cambrer, és a dir que se pot dir que conec l'empresa des de ben avall.
De cambrer, director financer.
Sí.
Bueno.
Va ser la meva primera feina i no l'he tornat a canviar, em va servir per pagar la meva carrera, els meus estudis, i la veritat que qui ha començat a fer feina a Sonamà, si no ho deixa, sempre acaba tornant, tant que sigui fent qualque pic un extra de cambrer, té un espírit especial.
Sí, que és el que enganxa.
No és el mateix que la típica feina d'oficina, que tens un muntat de papers que t'involucren. Tu te relaciones amb moltíssima gent, no només amb els teus companys treballadors, que som una família, com has dit, de quasi 150 treballadors, sinó que diàriament coneixes 1.000 persones quasi que passen a veure l'espectacle.
Podríem dir que és distret, no?
Sí, és
bastant distret. El mateix per part de Mari Martínez, que ens explicarà un poquet les seves funcions també, no? Com a directora d'operacions.
Sí. Bueno, directora d'operacions és un poquito de todo. Des de controlar o ajudar o colaborar con el resto de departamentos, más bien, porque tanto a veces me necesitan un poco por la parte de show, como por la parte de sala, como la parte de cocina, es estar un poquito con todos, ayudarles a todos a que a la hora de abrir puertas al público esté todo listo, preparado y que las cámaras se pongan en acción.
Feina, molta de feina a darrere i una estructura bastant complexa. Tu has estat també molt d'anys quan dèiem Andreu aquí en aquesta empresa. Què recordaries de la trajectòria que has viscut de tu, de que has vist passar aquests anys? Hi ha hagut anys difícils,
sí.
Hi ha hagut anys guapos de creixement i després moments delicats també.
Sí, se pot dir que els millors anys, supos que ho comparteixen la majoria de l'oferta complementària, són els finals, principis de l'any 2000, li diem l'època antes de l'euro i l'època antes de tot inclòs. Vulguis o no, això s'ha notat bastant, ha canviat molt el turisme. No és el mateix el turista de fa 20 anys que el turista avui en dia. Exigia més qualitat. Abans venien a veure un poc d'espectacle i a divertir-se entre ells, a veure una mica, i ja els anava bé. Avui en dia no. Avui en dia tothom vol tenir molt bon servei, molt bon menjar, molt bon espectacle, i això t'obliga a canviar o a desaparèixer. Se pot dir que és la selecció natural d'en Darwin aplicada a l'empresa.
Uh-huh. O sigui, que aquí has de millorar la força,
sí.
Si no, te quedes enrere.
És així.
I en què creus que ha millorat més Sonamà al llarg d'aquests anys? Quines són aquestes innovacions que s'han anat introduint al llarg dels anys?
Tant la part tècnica de l'espectacle, cada any s'inclueix una màquina nova, un efecte visual nou o millors llums, com sobretot la part lo que és el servici d'escambrer, millorar el menú, un servici més individual, uns plats més cuidats. Antes, el que és una barbacoa era un poc més, entre comillas, menjar de ranxo. Avui dia no. Avui dia són uns plats molt cuidats, amb una bona presentació, amb uns plats macos, s'ha de cuidar tots els detalls.
És que un temps fins i tot se deia, això és menjar per turista.
Efectivament.
Sí, sí, sí.
Però ara, avui en dia...
Sí, antiguament era tot servido en bandejas, el camarero iba sirviendo ahí directamente al plato como podía con las pinzas. La
y ya le iba bien el turista, porque era como una experiencia, como que ahora lo mejor se'n va a un país d'Àfrica, pues cerca esa experiencia auténtica, cerca una cabaña, una choza, algo auténtico. Un pic, aquest producte o aquest destí turístic ha madurat, els alemans avui dia entenen lo que val un euro a casa seva lo mateix que un euro a Mallorca. Per tant, no, s'ha perdut, s'ha descobert realment la percepció del gasto. Abans, en el canvi de la passeta, perdien una mica la noció
era
de gasto.
Era molt barat, aquí.
Clar, era molt barat. Jo tinc records que hi havia britànics o alemans que compraven botelles de cava just per jugar-se a regar. I potser la botella de cava eren 600 pessetes i deixaven un bitllet de 1.000 pessetes i 400 de propina. És a dir, que hagi deixat més propina del que valia la botella.
I ara ja no és així. La mateixa moneda, i bueno, la millor, hi ha coses que són aquí bastant més econòmiques, entre d'elles l'alcohol, si ho comparem amb el que costen els països nòrdics, però bueno, ja ens veuen d'una altra manera, ja demanen...
Clar, demanen més qualitat, això sí.
Sí, el client és massa selecte.
Ja no demanen tant la cosa anecdòtica, allò d'un parell de persones que van a la terra i ballant quatre boleros.
Avui dia Mallorca és un destí europeu. I per tant, ells esperen tenir les mateixes comoditats que a casa seva. No era quasi una illa verge a descobrir.
El que sí està clar és que aquesta evolució de la camperlada, que és necessària i que demanda el client, ha estat constant i en aquests moments, i continua sent present, estàu modificant els plantejaments empresarials, estàu modificant inclús el client objectiu i el producte que voleu oferir. Recentment heu fet una jornada de portes obertes, heu mostrat els nous espais remodelats. Què heu fet darrerament?
Sí, perquè és el que decimos, hay que reciclarse. Queremos seguir con el camino del espectáculo, porque esto no lo queremos dejar, es nuestro sello, pero aparte queremos que la gente conozca todo el potencial que tiene Sonamar, y Sonamar tiene mucho. Tiene unos jardines preciosos para hacer bodas, unas salas para hacer... tanto desde un cumpleaños a una cena de empresa. Tenemos la sala espectáculo que la podemos utilizar para hacer una presentación de coches. Es que es muy amplio la gama que tenemos para hacer en Sonamar. Y es lo que queremos demostrarle a todo el mundo. Uh-huh. Que no solo nos dedicamos al espectáculo, que también hacemos conciertos, también nos hemos metido un poquito en el mundo de los conciertos. Y queremos que el público y que el cliente de aquí de la isla residente vea todo lo que podemos hacer y aprovechen estas instalaciones también.
Uh-huh. ¿Quin tipus d'esdeveniment veu en treu que poden funcionar més bé?
Hombre, el tema de concerts està anant bé perquè ja tenim tot un equip muntat. No és que s'hagi com els concerts que a vegades fan a la plaça de toros, s'han de muntar. En el camp de futbol s'han de muntar. L'acústica no és ideal, no estan fets aquests espais per això. En canvi, Sonamar té l'acústica que pugui tenir l'auditorium, però damunt té l'espai obert, quan fem un concert llevant totes les taules i totes les cadires, i queda un espai de 1.500 metres quadrats buit, ideal per fer un concert, amb una acústica ideal, i a més que si plou, està en un lloc tancat, és a dir, que també és un avantatge frente a altres llocs.
D'aquestes característiques i qualitats tècniques, em podrà parlar ben bé una persona que els empre cada vegada que ha d'actuar, que és una de les vostres estrelles, que és la Rosa de Lima, companya nostra, que també ha estat presentant programes a IB3 Televisió, que inclús va tenir la seva experiència a La Voz, i que té, a més, un altre vessant professional que probablement és desconegut per la majoria d'aquells que mos escolten i que té a veure amb unes altres coses ben diferents, no? Que és la gestió de productes financers, mira per on.
Efectivament, sí. Tu sempre he dit que som com una mica...
Molt versàtil.
Una mica híbrida, perquè sí que és vera que, tot i que des de 16 anys duc fent feina de vespre, sempre he tingut molt clar i que nostre sempre m'han dut de cap en el camí de que havia d'estudiar, de que havia fet la carrera, vaig fer la carrera d'empresarials i sí que és vera que som un mitjó, allò que diuen...
Però diuen que va bé no tenir tots els ous a dins del mateix paner.
Això és vera.
Diversificar.
Això és vera. I sí que és vera que també dins Sonamar també som una espècie d'híbrid, perquè tot i que la propietat sempre ha confiat en jo d'ençà del primer dia que hi vaig aterrar, vull dir, jo som d'aquí. Normalment tenim artistes internacionals que arriben d'arreu del món i ja tenc el privilegi i el plaer, com tu vedes, de poder actuar cada vespre a una de les sales que són capdavanteres en quant al fa tecnologia, mitjans, i són de que nostre, i són d'aquí, i són mallorquina, i quan arrib, no dic que estic en baixa, dic bon vespre i com va tot. Vull dir,
bé, però quan canta sona així, na Rosa?
No hi veia melodía en que no surjas tú.
Com a artista, conta-mos un poquet com vius el show de per de dins, com el descriuries i com descriuries també aquestes característiques tècniques de les que podeu gaudir que actual.
Com te comentava, Quica, per jo és un plaer, vull dir, jo estic fent feina a una de les sales que estan millor registrades arreu del món, de fet tenim 5 premis TripAdvisor que ho avalen i ho tenc a 40 quilòmetres de la porta de la nostra. Per jo és un luxe i sobretot per a veure i per a viure com sa mà, nosaltres ho veiem o l'espectador el veu des de fora, però no sentem de tot el que hi ha darrere, vull dir, és el que comentava en Andreu o en Amari. Nosaltres tenim un equip de cambrers que són gent super jove, gent que va a la universitat, gent que estudia, gent que fa extras per poder pagar-se els seus estudis. Són moltes les famílies que mengen i que viuen gràcies a la feina que tenim a sa mà. I sí que és vera que estem avasats que això és un producte per turista, però aquest estiu hem pogut fer una experiència a la qual aquesta casa IB3 va col·laborar. Van fer una experiència amb els residents i ha tingut una acollida fantàstica i això és el, crec que és un dels punts més engrescadors que han pogut tenir enguany, que han desmitificat una miqueta allò de que això no mai érem, sí, per ser llei d'arròs brut, això s'ha d'haver acabat. I sobretot tornar-te a insistir, disfrutar cada vegada que jo trepitge aquell escenari, perquè a més de sentir-lo meu, és que està dintre nostre.
És un escenari que té prop de 10 metres d'amplada, no?
Exacte.
Per 8 i pico de fons, amb una alçada de més de 4 metres, i que a més permet també fer moltes virgueries, no?
Exacte, i no només això, vull dir, té els darrers adelantos en quant a lluminotècnia i en quant a son. Nosaltres ara fa gairebé 3 anys, a més, varen posar un sistema que és fantàstic, el maco, pues, cantants i músics, que és el tema dels in-ears, que hi ha una de les poques sales a Europa que els atenen, que absolutament tot va de manera individual i jo tenc a la meva oïda el que jo vull sentir i el que jo vull rebre. D'aquesta manera tens molta comoditat, perquè no només te pots escoltar d'una manera fantàstica, sinó que pots tenir contacte en directe amb tot el que és la regidoria d'espectacle, qualsevol ordre, qualsevol canvi de darrer moment. Jo estic cantant damunt d'escena i el regidor m'està contant el que he de fer després. Vull dir, això...
Quin temps dura el show?
3 hores, sí, 3 hores i pico. Sí, són 3 hores i pico.
Sí. De preus com anam?
Tenim la versió sense sopar, que són 40 euros només a l'espectacle, i llavors tindríem 3 categories de seient. I menú i seient. Nosaltres realment d'inseient l'únic que està associat en el menú. Però hi ha el seient Gold, que són 69 euros, el seient Platino, que són 99, i el seient VIP, que són les 3 taules centrals, que són 169. Uh-huh. I precisament aquestes són les que sempre se venen.
Les que tenen
altres i van pensar, bueno, millor provarem, perquè això van introduir fer 2 o 3 anys,
sí,
i la veritat que sempre són repetidors, sempre són els mateixos, els que repeteixen.
Hi ha gent que es
tenim gent que...
De fet, els actuals propietaris me contàveu que són precisament un repetidor, els varen començar com a clients.
Com a clients, sí. Ellos venien sempre, cada verano, tenien el seu apartamentito aquí i era, bueno, cita obligatòria, no una vez, durante varias veces, porque traían invitados, familia, y era, bueno, su cita obligatoria.
Tenim un parell, com aquells...
Com volien quedar bé,
venien a Sona Mar, totes, igual que ara.
Igual que ara, tenim molt de clients que el que fan de... d'un sempre que tenen convidats a Mallorca o són gent que tenen les seves zones residents aquí, sempre venen mínim un pic en somers a Sona Mar amb els seus convidats i surten encantats i queden com el rei.
Els empresaris actuals, aquest matrimoni britànic, varen començar a venir, com dèiem, bueno, com a espectadors, després es varen involucrar en la propietat i ara ja són els màxims propietaris. I hi ha gent que té negocis aquí a les nostres illes, correcte?
Sí, també tenen diferents negocis, tenen una escola nàutica, tenen un tema d'alquiler de iates en Portals, tenen el restaurant Mood Beach en Portals també. Y siempre han estado ligados al mundo de los negocios en las islas.
¿Y sentiu recolzats amb aquesta nova propietat? ¿Creus que Sona Mar comença una etapa en la qual s'aposta?
No, si no fos. Per la família Whittaker, Sona Mar avui dia no estaria on és. I ho té tot el personal, ho té cada any, li ha donat les gràcies a la família Whittaker per l'esforç que està fent anualment en renovar les instal·lacions, en inventar-se coses noves per tirar endavant l'empresa.
Creuen en el projecte, vol mantenir. Me contava, tornant en aquest tema de la gent que du molt d'anys, que precisament el director, com li deies, el director artístic, la persona que fa la selecció,
sí,
en Ricard,
sí, ve de molt d'anys, no? I també va començar de baix.
També va començar en Ronald, també.
Sí, jo
t'ho puc contar.
Era el trombó, a més, van coincidir una orquestra, ell era el trombó, jo era el cantat, i ell fa, pues, fa 20 anys que se'n va anar de cap a Sonamà fent substitucions, i gràcies a ell, de fet, ara fa 7 anys, perquè m'ho coneixia, va dir, escolta, que tenim una vacant, el que passa és que aquí, de xerrar espanyol poc, un art de venir a cantar amb estranger, amb finlandès, m'ha fet cantar fins i tot en turc, ara imagina't.
Sí,
sí, sí, sí. Però sí que és vera que ell és una persona que, pues, de la mateixa manera que en Andreu, que podrien dir, ho ha viscut des de ben en terra. Vull dir, ell era un músic més de l'orquestra i, per jo, de la mateixa manera que potser ara pit d'en Andreu, a l'Anna Mari, del meu Ricard, vull dir, era un músic més, és un músic de conservatori d'aquí de Palma, anaven junts a la Misericòrdia, i és un al·lot que està en el capdavant com a responsable artístic d'un espectacle de primera filera i ha nascut a Porreres.
A Porreres diuen que és cuna de bons músics.
Sí, pues sí, 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 a més hi ha una banda de les més importants.
Millor orquestra.
Millor orquestra
de Porreres. De Porreres.
I ell se'n va per aquí i per allà, per tot Europa,
a cercar artistes. Ara, de fet, partiran, si no estic errada, dia 12 de cap a Madrid i dia 17 de cap a Hongria. Després fan una altra gira cercant noves audicions, cercant nou ballarín, noves acròbates, noves persones que venguin a donar suport en el show del que serà l'any que ve.
Clar, que ja ho saben moltes des que ens escolten, que el show és molt variat perquè hi ha ball, hi ha cançons, òbviament, hi ha acrobàcia,
hi ha còmics,
hi ha humor, hi ha còmics,
sí, sí. I la part visual, no només el ball en si, és la mescla amb el so, amb els llums, efectes d'aigua i tot, i tenim fonts dins l'escenari que a vegades la gent diu com pateix entre tant de llums, com no fa una xispa o un tro, no pot ser mai que hi hagi allà darrere.
Deies que se diu que l'espectacle té una qualitat a nivell internacional, però el problema és que a vegades costa fer-ho valent, això.
Molt. Costa. Sí.
Per què?
Perquè costa molt que la gent
d'aquí convèncer-ho. Perquè la gent pensa que aquí no hi haurà aquesta qualitat.
Sí, però efectivament. La gent és mita d'un espectacle, doncs t'anar d'anar a París, o t'anar d'anar a Berlín, o a Las Vegas, i molt d'artistes internacionals que han fet feina i llavors es venen a fer feina a Sonamà, són els primers que te diuen, o els clients mateixos, que han estat en el Lido París, te diuen, aquest show és millor que els shows que jo vi per tota Europa, i que et m'han costat el triple.
Però aquí s'ha carregatat ja un poc més en el preu, costa posar
costa,
el preu.
Costa, costa, la veritat costa.
Y también sí, pero es lo que decimos, que a veces pagas un vuelo a Madrid o a cualquier sitio para ver cualquier musical y te cuesta el doble y ni siquiera cenas, ni siquiera te entra una consumición ni nada.
Exacte, entonces, com a artistes, moltes de vegades han de partir de cap a Alemanya per veure el Fritz Art o partir de cap a París a veure Moulin Rouge o qualsevol musical de Barcelona o de Madrid, punyotes, i han de treure el bitllet d'avió, la nit d'hotel, i aquí... Això és engrescador perquè te'n vas cap a de fora i dius, és que la de fora és bo, però és que la nostra encara és
millor.
I això la gent encara no se n'entén gaire.
Sí. Gràcies a la campanya que hicimos junto con Rosa, la verdad que se ha notado, hemos tenido mucha más afluencia de público mayor.
Era un gust
sortir del hall i sentir-se
la maravilla.
Això és el millor moment del
vespre.
Quan acabes l'espectacle i la gent surt pel hall, mos posant tots en fila despedint els clients, i veus que n'hi ha qualcun que surt encara flotant, cerquen qualcú de Sonamà per donar-li les gràcies.
Sí, sí. Y cuando ves que es público de aquí, que es mallorquín y que te reconoce, dices que ojalá hubiese venido antes, es que quiero volver otra vez.
I no només això, claro, gent que repeteix, efectivament, és el que indica la Mari, i venen el típic matrimoni, i anirem un dissabte vespre, perquè no sabem què hem de fer. Escolta, tornaré en la família, tornaré en la meva nora.
Sí.
És engrescador, molt guapo.
Sí.
No només és la part del show i de l'espectacle, que és importantíssima i, bueno, molt coneguda, com dèiem fa un instant, sinó que hi ha més espais que voleu potenciar. Teniu la sala de la Tafona, teniu el restaurant del Castell Medieval, teniu la terrassa, bueno, teniu molt d'espai, si teniu molts
sí,
jardins.
Sí, sí, sí. Sí, por eso lo que comentábamos antes, que Sona Mar tiene mucho potencial, o sea, es que podemos hacer cualquier, todo tipo de eventos, desde un evento masivo de miles de personas hasta una cena privada mucho más pequeñita, desde 50 personas hasta 2.000 personas, o sea, no tenemos...
Jardins i doni pels enamorats, no?, per fer noces.
El jardín es un encanto. Tenemos tanto un rinconcito, jardín de rosas, tenemos otro que es el jardín blanco para bodas, la terraza barbacoa, la terraza medieval, es que lo adaptamos a todo.
És que és això, vull dir, sí. Allà disposant de tant de metres que, vull dir, qualsevol tipus d'esdeveniment, ja sigui fins i tot una presentació de qualsevol empresa, unes noces, fins... o un aniversari de 10 persones, vull dir, ells sí. Tenim tanta cabuda i tant de mitjans que qualsevol tipus d'esdeveniment, nosaltres quan vam fer la de portes obertes comentàvem, aquí els somnis deixen de ser-ho, perquè qualsevol cosa que vulguis fer realitat a Sona Mar ho intentarem complir. Sí.
Quan se li veu la vena de presentadora, no?
Bueno.
Que bé que ho fa.
És nostra niña bonita.
Una pena, per cert, que enguany per Nadal no pagueu tenir oberta, no?
Pues sí, ja ho van. Sí, este any...
Oh, és una tristor,
sí. Sí, però bueno, és un
no sabemos què fer este any, estamos todos.
Sembla que això de Simser somos a deliberatat es plan.
Una mica. Sí,
aquest sí, retard sí. Ens...
sí. Ahora, bueno, menos promoció. Mal que más o menos tenemos buenas noticias, esa ya está prácticamente arreglado, en teoría creemos que para febrero ya todo comenzará como toca, pero claro, ya se ha perdido lo que es la mitad de octubre, noviembre, todo esto se ha perdido ya. Uh-huh. Entonces, debido a esto, pues teníamos que hacer un pequeño cierre, que lo hemos aprovechado para darle una lavadita de cara a estas cosas que no se pueden hacer cuando tienes abierto, hay que sacarle provecho a todo, a mal tiempo, buena cara, pero bueno, la parte de Nochevieja sí echamos de menos porque la verdad...
Después de su propaganda sí, que fue vespre, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Y ahí sí que bueno. Tenemos mucho público mallorquín. Sí. Para que veas, es una cosa, és com una tradició para muchos,
ve molta gent, sobretot sí. Gent de la part de Solla, sí. Bunyola, sí, sí. Venen a fer sen i ve a Sona Mar.
Sí, yo creo que es un poco de decir, no hay tanto turista, pero sí hay, porque hay residentes de aquí que también vienen, tanto alemanes como ingleses.
Però aprofitareu quan dèieu aquests mesos per encara acabar d'arreglar sí. Quatre detallets més i tenir-ho sí, tot sí, ben sí. A punt per arrencar amb força el pròxim mes de febrer.
Sí,
que,
segur.
Que serà d'aquí no res.
Ja mismo.
Ah? Parlàvem d'un gran complex, d'un gran show, amb 20 ballarins fixos, amb orquestra en viu, amb unes instal·lacions tècniques d'avantguarda, amb una gran qualitat i amb aquesta intenció de desmitificar aquesta idea de que Sona Mar només és per turistes, intenten enfocar-ho també cap al públic local. Bueno, més coses que tingueu en marxa, projecte, visió de futur, qualque cosa que vulgueu afegir. Teniu alguna idea també? No donarem detalls, perquè aquestes coses a vegades val més mantenir-les un poquet en stand-by,
sí.
Que té a veure amb coses d'allotjament,
sí.
En donar
un poco nuestro
usos a part de les instal·lacions.
Projecte en futuro, que està un poco ahí, por eso a veces dice más vale
no
que no salga.
No sé que no se llebre, sí. Però bueno, en el seu sí. Moment ja ho podrem contar.
Però bueno, sí, lo que tenemos claro es que queremos invertir mucho en el tema de conciertos y esto es una cosa que estamos trabajando ahora muy de cerca, con Rosa también, que nos ayuda mucho para poder tener un calendario de conciertos, para decir, a partir de ahora os podemos presentar esto. No es hacer uno hoy, ya no hacemos más, no, es hacer varios conciertos y te estamos mirando la cartelera que vamos a presentar con mucho cuidado para que sea un poco para todos los gustos, porque también esto es un tema un poco, pero creemos que puede funcionar muy bien. Hemos estado en Nupcial el fin de semana pasado y bueno, ha habido una gran acogida, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, sobre todo es eso, invertir un poquito en lo que es tema conciertos, eventos y dar a demostrar todas las instalaciones que tenemos en Sona Mar. Los futuros proyectos saldrán ya mismo, pero quedan un poquito en sorpresa.
I d'aquests projectes que estan en futur, esperant tenir l'ocasió de parlar més en mà, no sé si Andreu i na Rosa volen afegir alguna coseta més, ja per convidar la xerrada.
No. Bueno, jo l'altre volia donar un dato.
Que ja sabia jo.
Volia donar...
És que ets el nostre home dato.
Una petita dada de consum de quilowatts. L'altre dia volia fer més o menys com hem els quilowatts que s'arriben a consumir i s'arriben a tenir puntes de 200.000 watts de consum durant l'espectacle. Entre llums, sobretot llums. La part de so també, però sobretot de llum té puntes...
I això que posa atlets que consumeixen manco.
Això equival al cap del mes en el consum de 200 vivendes unifamiliars.
Tu estàs encantat amb la nostra companyia elèctrica.
Quan arribàvem a França, sí, la que diu Mari, la sombra roja.
La sombra roja.
Molt bé. I ha estat un plaer tenir-vos en el programa, parlant d'aquest lloc tan emblemàtic i que esperant que continuï molt d'any més oferint.
Nosaltres esperam veure'ls a tots.
Clar que sí.
Que
sí.
Val la pena.
Mari Martínez, directora d'operacions, Andreu Guas, director financer, i Rosa de Lima, cantant, artista i companya, han estat amb nosaltres avui als Contes Clars parlant d'aquest lloc, com dèiem, tan conegut i emblemàtic. El millor, per els pròxims anys.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Romina West, en el control de so, fem una pausa als Contes Clars.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Pedalam junts contra la violència masclista. Vine dissabte 22 a la plaça de Cort i participa a la 8a marxa Pacte Palma. Sortida a les 11 del matí. Animació pels més petits des d'una hora abans. Inscripcions al mateix lloc des de les 9:30. Vine amb els teus patins, patinat o bicicleta. Vine a rodar contra la violència cap a les dones. Ajuntament de Palma. Pensant en Palma.
Vuelves a casa después de un verano de trabajo en Mallorca. Balearia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te lo ponen fácil, con precios increíbles y especiales para ti. Consulta nuestras tarifas especiales, Palma Península para pasajero y coche. Reserva ya tu plaza con Balearia en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Radio. 10 años amb tu.
Persones anònimes amb històries per explicar. Personatges coneguts amb secrets per descobrir. Entre tu i jo, el programa que ho fa possible amb Jesús Lluís. Entre tu i jo, de dilluns a divendres a les 11 del vespre a IB3 Ràdio.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM. Ara també amb bits.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
De sona, sona.
Les ones no just són marines. També n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterrani, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterrani. Mediterrani, dissabte a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Si ahir abordàvem els riscos de la tecnologia amb la suplantació d'identitat o el robatori de dades personals, avui li donem la volta a la truita i ens fixam en un dels seus avantatges, la personalització de la oferta. Amb això ja treballa en sectors com el turístic, per evolucionar cap a una demanda del client del segle XXI.
La dissecció, amb Cristina Torres.
El reto de la tecnología y la innovación en el turismo pasa por nuevos conceptos a los que nos tendremos que ir acostumbrando. Uno de ellos es la denominada hiperpersonalización, que nos explica César del Barrio, de la consultoría tecnológica Tecnocom.
Es una de las dimensiones en las cuales las empresas que quieren abordar una transformación digital de su modelo de negocio deben trabajar. Al final, cualquier empresa, cualquier organización tiene que tener claro que su fin último es el de satisfacer a sus clientes.
Hasta ahora, las tecnologías al alcance de muchas compañías no les permitían más que llegar a grandes segmentos demográficos, sociales, en función de sus volúmenes de compra. Algo que cambia con la llegada, por ejemplo, de la computación en la nube y los móviles de última generación con su mochila cada vez mayor de aplicaciones.
Todas las interacciones que a través de los de las aplicaciones móviles, a través de las aplicaciones web estamos realizando, permiten que las compañías, que las organizaciones tengan una cantidad de información tal de las personas que, siendo procesadas de una manera adecuada, permite conocer perfectamente cuáles han sido sus hábitos pasados y, utilizando algoritmos que se denominan de análisis predictivo, adelantarse.
Y con todo ello ofrecer al usuario recomendaciones que en última instancia buscan mejorar su experiencia como cliente. Por ejemplo,
cuando el usuario entra en una tienda, sugerirle a lo mejor que hay una nueva colección que ha salido y que a él le va a gustar porque sé cuáles son sus hábitos de compra y las cosas similares a sus gustos que otras personas han comprado.
O cuando un turista llega a una ciudad, poderle proponer los lugares de compras y ocio que más pueden adaptarse a su demanda. Y en este sentido, Baleares es uno de los territorios donde mejor se pueden probar estas nuevas modalidades de comunicación individualizada.
Entiendo que Baleares es el caldo de cultivo ideal para poner en uso todas estas experiencias y para conseguir que las visitas de las personas que vengan sean lo mejor posibles para esos usuarios y que de forma indirecta también redunden un incremento en el gasto, mayor satisfacción, mayor volumen de retorno.
Pero todo esto genera una duda. ¿La adhesión a este tipo de oferta de servicios y productos personalizada es voluntaria? César asegura que ese es precisamente uno de los aspectos en los que se tiene que trabajar. De lo que se trataría, aseguran los expertos, es más de convencer de las ventajas potenciales.
Cuando estamos utilizando cualquier tipo de plataforma, existe la posibilidad de que se capture información sobre nuestros hábitos. Se considera una buena práctica el decirlo de antemano y el indicar si una persona no desee que esa información pueda no ser capturada. Pensad mismamente que cuando estamos utilizando Facebook, cuando estamos utilizando Google, cuando estamos utilizando otro tipo de aplicaciones móviles, muchas veces las utilizamos por los beneficios que nos aportan y esos beneficios superan con creces ese conocimiento que de nosotros se puede tener. Pero aún así es cierto que se debe hacer un uso responsable de esa información, ya no solamente en el tratamiento y custodia de la misma, sino también en la relación con el usuario.
Porque el riesgo de saturación del usuario es uno de los inconvenientes a los que se enfrentan las empresas que trabajan en este sector.
Porque si comenzamos a inundarlo de mensajes, pasamos de un extremo al otro en el que algo útil pasa a ser algo molesto y conseguimos un efecto rebote.
Toda esta nueva forma de comunicarse e interactuar entre empresas y clientes es fruto de la innovación, o lo que es lo mismo, la aplicación del conocimiento, que expertos como el presidente de la Fundación Ulises, dedicada al turismo como factor de desarrollo, defienden como eficaz e incluso rentable solo si consigue penetrar en toda la sociedad. Hace 20 años, los que empezaban a hablar de innovación y turismo, hoy tan en boga, no se equivocaron. Es Eduardo Fallo Solá.
Turismo, pero si esto es lo más conservador que dice usted de innovación, ¿no? Yo creo que sí, que soñábamos en lo que está empezando a pasar. Hemos llegado al final de un recorrido en innovación turismo, yo creo que estamos empezando solamente, pero creo que estamos a mitad de una revolución tecnológica de comunicaciones, solamente la mitad, que está produciendo ya resultados tremendos, como vemos, está cambiando profundamente el tejido social.
Y lo va a cambiar más con descubrimientos que a priori nada tendrían que ver con el turismo. Por ejemplo, el mapeado de los 90... Y lo va a cambiar más con descubrimientos que a priori nada tendrían que ver con el turismo. Por ejemplo, el mapeado en los 90 del genoma humano.
Y que eso va a tener consecuencias impresionantes, que también van a afectar al turismo. Estamos viendo los primeros balbuceos de turismo médico y turismo de salud. Yo creo que Baleares, y lo digo esto directamente, creo que tiene una oportunidad increíble de ser una referente mundial, global. Y que hay que perder esa idea de Baleares resolvemos los problemas de las Islas Baleares. Evidentemente, la primera misión es servir a los intereses de tu comunidad cercana. Pero que hay una posibilidad enorme, enorme, de transmitir una experiencia enriquecedora y profunda.
Porque según Fallo Solá, las reflexiones sobre el futuro del turismo, sobre y el ahora qué, solo pueden ser lideradas por lugares como las islas.
No las puede hacer un país naciente, un país emergente, ni un destino turístico emergente. Lo puede hacer alguien maduro como Baleares. Primero, cercanía al mundo científico y tecnológico, sin eso no tenemos nada. Segundo, cuidado. Hecho la primera labor, hay que hacer la segunda, que es cultural, social, marketing. Y la tercera, que es, y ahora las instituciones tienen que responder de cada plaza.
La colaboración público-privada, en definitiva. El experto profesor mantiene que el componente esencial, pese al momento que nos toca vivir, sin ir más lejos estos días, es la ilusión. Hay que pensar, dice, en el futuro, más allá de mañana, pero sentar las bases desde hoy.
Independentment dels avantatges tecnològics, en reunir-se i assolir acords amb persones segueix sent important. Les escales de les juntes de propietaris en parlam en tornades a pausa.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Les eleccions són a prop. Si no hi seràs, o per alguna altra raó, no pots anar a votar aquell dia, pots votar per correu. Sol·licita fins al 10 de desembre la documentació necessària a qualsevol oficina de correus. La rebràs gratis al teu domicili. 20 de desembre, eleccions generals. El correu pot acostar el teu vot. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
Pels grecs batiades i a Baal consagrades, gimnèsies i pitiuses, terres encisades, de misteris i llegendes, les seves fonts brollen ufanes, fonts de cants i de rondalles, custòdies d'una herència, d'altra història, mai contada, i qui sap si vertadera.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font. Dissabte a les 10 del vespre. Què s'ha pogut escoltar a IB3 en ràdio? Quin tema s'han tractat? Quines veus han passat pels micròfons de la ràdio autonòmica? Pep Díaz i l'equip de programació de la ràdio autonòmica revisen 10.080 minuts de ràdio i ho condensen a 7x24. 7x24, diumenge a les 11 del matí, a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres...
Resoldre problemes de parella.
La veritat és que jo sé que ell no li agrada gens el meu alter ego.
Fins aquí podríem arribar.
De 3 a 4 del cap vespre...
A vegades me demanen pel carrer quan sou. Jo dic, a veure, 15 o 20.
Gabinet de crisi.
El programa de gara, aquesta emissora...
Atenció!
Compleix la novena temporada en antena.
La trituradora de l'actualitat, IB3 Ràdio.
Què te fot? Me caguen.
Que te pego leche!
Jo te fot.
En Sergi Marcos.
És tot amic.
I Felip Palau.
Estic molt content avui de tornar a estar amb vosaltres un dia més.
A jugar!
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. Amb Quica Ramis.
Viviu a una finca de veïnats, teniu clara la mecànica per prendre decisions amb totes les garanties. Des del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de les Illes Balears mos duen periòdicament consells i bona informació. Avui serà en Teresa de la Encarnación, que és vocal de la Junta de Govern d'aquest col·legi. Benvinguda en el programa, avui s'estrena a Teresa. Així que...
Hola.
Esperant que sigui la primera de moltes altres ocasions. Avui mos parlaran a Teresa de les juntes de propietaris. Hi ha coses que ja els haurem comentades en el programa, altres no, però en qualsevol cas sempre va bé fer un bon repàs a determinats punts. Juntes de propietaris, com deien. Primer punt, quan se celebren, hi ha un número limitat en s'any, hi ha una norma en quant a el número de juntes que s'han de celebrar obligatòriament o voluntàriament?
La llei de propietat horitzontal és que mos diu que el manco s'ha de fer una junta anual. A part d'aquesta junta anual, se poden fer també altres juntes que se diuen extraordinaris. Aquesta junta anual no vol dir que hagi de ser de gener a desembre, per comprendre també períodes distints de l'any. Mentre
podem sigui... analitzar el que ha passat, per exemple, de març a març.
Això mateix, podria ser així.
O sigui que tenim una com a mínim,
sí.
I després quantes més
siguin
necessaris.
No hi ha límit. No hi ha límit, sempre que sigui necessari i que
hi hagi un tema...
Que tratar temes d'interès per la comunitat, claro.
I quina diferència hi ha entre junta ordinària i junta extraordinària?
La junta ordinària és la que ens estableix l'aprovació del pressupost anual per la comunitat, els comptes de l'exercici, la renovació de càrrecs i també temes que puguin ser d'interès que s'aprofiten en aquell moment. Les juntes extraordinàries són aquelles que se convoquen per tractar un tema puntual que té una urgència i una importància rellevant i per això se convoca.
I qui les convoca? Qualsevol propietari? Qui les convoca i qui demana que se convoquin? Però són dues coses diferents.
Hombre, sempre que tinguin un administrador de finques, normalment la convocatòria la redacta l'administrador, sempre consensuat amb el president, però la llei, el que ens diu, la llei de propietat horitzontal, és que la convocatòria la té que fer el president i també se regula un altre supost que jo pràcticament en 20 anys d'exercici només n'he tingut un cas i precisament ha estat aquest estiu, en el mes d'agost, que és que una quarta part dels propietaris, si se reuneixen, també poden instar a que se faci una junta de propietaris. O el 25% dels propietaris que representin el 25% de les quotes. Dels coeficients
o per número de veïnats o per import de les quotes, en qualsevol cas una quarta part. De totes maneres, supos que si és un tema interessant que suggereix un veïnat, el president sempre pot prendre la decisió de convocar aquesta...
És que a més qualsevol propietari pot demanar i presentar una proposta d'un tema concret, evidentment.
El que passa que el propietari potser li dirà: escolta, espera un poquet, si ja que no és una cosa urgent i ho duim a tal data que tenim previst convocar.
Això mateix.
No fa falta organitzar una reunió cada vegada que hi ha una cosa concreta, no?
Perquè si no... A més, ja una vegada a l'any ja li costa venir, imagina't.
Això anava a dir, ja mos costa anar a ses obligades, a ses mínimes, com si encara en convocam amb més freqüència. Amb quina antelació s'han de convocar ses...
Aquí també se distingueix si és ordinari o extraordinari. Si és ordinari, la llei ens diu que ha de ser una antelació mínima de 6 dies. Però si se tracta d'un extraordinari, no hi ha un pla concret. Basta que s'hagi pogut dur a terme la convocatòria i que aquesta hagi arribat a cada un dels propietaris. És a dir, podia ser avui per avui, sempre i quan cada propietari tingués la seva bústia, pues, la corresponent convocatòria que ens digui... Pues, i a la reunió, o bé...
S'ha de deixar cada bústia... Ah, això t'anava a dir. S'ha de deixar cada bústia, o sigui, basta posar-ho, perquè hi ha molts que ho posen, per exemple, davant l'ascensor o el començament de l'escala.
També seria vàlid. Sempre i qual tots els veïnats visquessin en aquesta finca, perquè a vegades tenim una propietat i no estem visquent en aquesta propietat i tenim una segona residència, o la tenim llogada, però bueno, la qüestió és que la convocatòria ha d'haver arribat a cada propietari, perquè se pugui celebrar si és extraordinari. Això és un requisit que ens demana la llei.
En quant a els temes que es poden tractar a una junta, supos que a vegades s'ha de ser un poc selectiu. Què se pot tractar i què pot decidir el president que no es tracti?
Bueno, els temes d'una junta ordinària, ja ho he dit abans, pressupost, comptes, renovació de càrrecs i tots els temes que siguin pues, d'interès, que tinguin que necessitin per això un debat entre els veïnats i llavors és que se tingui que prendre un acord al respecte. Fer una reparació, fer una despesa, augmentar la quota, tot això són temes d'interès. La qüestió és que a vegades volen tractar coses que no s'han posat a l'ordre del dia i no, se poden tractar però no se poden aprovar. Això han de tenir en compte que si...
Sí, perquè a vegades quan hi ha precs i preguntes, quan comencen a xerrar, sorgeixen coses espontàniament.
Això mateix.
Però si aquestes coses que surten espontàniament, malgrat siguin importants i tinguin fonament, no se poden, diguem, votar o tractar o aprovar.
No se podrien dur a votació. Se podrien comentar, se podria quedar reflexat que s'ha cerrat d'això, però no que ha hagut un acord al respecte. Perquè no està inclòs dins l'ordre del dia, que és que determina la convocatòria els punts que s'han de tractar.
Quan hi ha un mínim de propietaris que han d'assistir a les juntes?
Aquí... La llei també ens diu si és primera o segona convocatòria. Per això, quan l'administrador de finques redacta la convocatòria, sempre posa en primera convocatòria a tal hora i en segona convocatòria a la mitja hora de diferència entre la primera i la segona. I això és important perquè a la primera convocatòria sí que hi ha un quòrum específic. Perquè se pugui dur a terme, perquè se pugui celebrar la junta, és necessari que hi hagi al Manco un determinat quòrum, que serien la majoria de propietaris que representin a la seva vegada més del 25%. De també la majoria de quotes de participació. Uh-huh. Aquí el 25% no compta, no? Ai, ben com fos.
I com a mínim, la meitat, tant de representants com
de quota.
Tots suports s'han de complir.
Sí, sí. Però
la primera convocatòria.
La segona ja, aquest requisit desapareix.
És a dir, si a les 9 no arriba ningú, la de les 9 i mitja ja bastaria que...
Qualsevol. Un propietari ja se podia celebrar.
Ah.
No? Sí, sí. Això també és important que ho digui.
I és president, òbviament.
Bueno, sí. A vegades
també es pot despistar, no? Sí. Pot sortir un imprevist i qualsevol. Però si no és president, no...
Sí, sí, se podria fer. Estaria convocada i diríem, pues mira, no hi és president, però bueno, en aquest moment pues, se delega una altra persona que sigui president en funcions i se pogués celebrar la junta. Perquè la veritat és que moltes vegades el president tampoc ve, ho hem de dir. El requisit aquest de les dues convocatòries, per exemple, ara la llei de propietat horitzontal catalana, que recient és de juny d'aquest any, ja no apareix la segona convocatòria. Només hi ha requisit d'una convocatòria. I jo suposo que això a la llarga també, a nivell estatal, també se canviarà.
És que m'imagino que de la primera i segona convocatòria ja quasi ningú en fa cas i se'n van directament a la segona.
Això mateix. Això mateix.
Sí, com a la primera convocatòria a les 8, en segona a les 8 i mitja, ja tothom va directament a la de 8 i mitja, donant per fet que serà a part de mitja hora anar-hi.
Clar, perquè no? Tothom va just de temps i...
Va, repassar, qui té dret a vot? En tenen tots els propietaris?
No, això també va ser una modificació que se va fer l'any 99 i per, també com mesures per als propietaris morosos, per fer un poquet de pressió, i els propietaris morosos no tenen dret de vot. Sí poden venir, sí poden debatre les qüestions, però no tenen dret a que el seu vot estigui reflexat.
Mm-hmm. I tampoc, i també hi ha un altre supost, que és quan hi ha varis propietaris per un mateix habitatge.
Sí. En aquest cas, per això que un matrimoni tingui, siguin titulars d'un immoble, o inclús varios germans quan heredat, i pues, es vot només és d'un d'ells. No poden votar tots.
Un vot per habitatge.
Un vot per habitatge. I el seu és que inclús l'assistència i la junta també la fa un, no com a vegades passa que venen els dos del matrimoni i tots xerren i no lo sé.
I no acaben mai. Però, i a vegades potser se poden d'anar, perquè supos que veus de tot, Valter, se poden d'anar discussions entre, bueno, aquesta vegada hi aniré jo, no, hi vull anar jo, no, jo som qui votaré, no, votaré jo.
Hombre, aquí lo seu és que venguin amb una representació, que per això quan fem la convocatòria també posam un requadre allà on se pugui delegar el vot, i en aquesta delegació és quan a més són molt bones de rellenar, ja pràcticament també s'han de posar nom i se firma perquè sigui molt àgil, i és quan diuen, bueno, pues, jo delegue en aquesta persona perquè me representi. En el cas dels familiars, pues, un d'ells, que són cotitulars, pues, que sigui un, és que pugui només votar, i si no necessàriament són cotitulars i li vol delegar vot a un altre veïnat o... també ho pot fer, o
també
una
pot
tercera
fer.
Persona
però ara queda
també
ben especificat,
sí,
no?
Això, lo seu és que aquesta delegació de vot estigui escrita i que consti qui du la representació.
Bueno, això és un poc, podríem dir, és decàleg, tot i que m'apareix que no són exactament 10 punts, però bueno, és un poc els mínims, no?, per fer les coses amb un poquet d'ordre i d'organització per celebrar aquestes juntes de propietaris. Alguna cosa també és afegir, Teresa? Has d'acomiadar-nos per avui?
En principi, no, és perquè
fetes
hi he quedat.
Fetes deures ja, no? Fetes deures preguits.
Que quedi clar un poc el tema de l'organització de les juntes. I...
Segur que sí. Teresa de l'Encarnació, esconde en vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de les Illes Balears, que una vegada més ha estat aquí present en el programa per donar bons consells i informació, com dèiem. Gràcies, Teresa. Fins a l'altra ocasió.
Gràcies per ser convidada.
En els darrers moments ja repasses l'oferta formativa amb Cristina Torres.
Com un llibre obert, les propostes formatives dels Comptes Clars.
Propuestas variadas que nos llevan a cada una de las islas para conocer, por ejemplo, el curso de agricultura ecológica que comenzará el día 30, nos llevará hasta mitad de enero ya del 2016 en la Agrícola San Antonio, en Sant Antoni de Portmany, en la Pitiusa Mayor. Es un curso de 120 horas, está organizado por el SOI, por lo tanto es gratuito y en este caso para personas sin empleo. Lo mismo que el que hemos elegido para comentar en Mallorca, concretamente en el Centro Aliad, que está en el Gremi Fusters número 33 de Palma, gestión administrativa y financiera del comercio internacional. En este caso son 120 horas presenciales. Empieza el curso el 23 de noviembre, acabará el 22 de diciembre. También para personas en paro y gratuito. Sin embargo, en Menorca encontramos uno para personas en activo que ya tienen empleo, pero que quieren formarse también a través del SOIP en lo que es el montaje y el mantenimiento de sistemas de automatización industrial. Un módulo de prácticas profesionales no laborales de este tipo de montaje. 23 de noviembre, fecha de inicio, 11 de diciembre, fecha de final, 120 horas, presencial también el curso en el Instituto de Educación Secundaria Josep María Cuadrado, que está en Ciutadella de Menorca. Tres opciones, dos para desempleados, una para personas en activo, son las que proponemos esta semana en nuestra agenda de formación. Gràcies, Cristina. Arribem ja en el final del programa d'aquest dijous. Dijous bo. Una gran participació i en salutacions a tots aquells que han pres part, tant siguin, bueno, assistents com empresaris, comerciants i també en els companys, equip tècnic, locutors, redactors d'aquesta casa, que amb un gran desplegament han fet possible també hores de programació en directe. Nosaltres ens acomiadam per avui, desitjant que hagueu tingut una molt bona jornada i ens retrobam en aquesta emissió per compartir demà, com és habitual els divendres, el nostre vessant més lúdic. Serà, si no hi ha res de nou, a partir de les 10. Que passeu molt bona nit.
Fins aquí els comptes clars. De dimarts a divendres, de 10 o 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio.